La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 9 de juliol de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, els parla Albert Soler Bonamussa. Saludem els tertulians que tenim avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, l'estudi Ramon Bernils. Per un costat tenim a Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
Pau Vázquez, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
I Dolors Vilarasau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia.
Bon dia.
I estem esperant a la Neus Sotomayor, la presidenta de la Unipau, que veurem si arriba a temps o no, i a no ser que el curs de l'estiu de la Unipau li hagi robat aquesta estona. Avui volíem parlar, però, començar parlant, de Bellaterra. Dius, bueno, això és a la ràdio de Sant Cugat i hem de parlar de Bellaterra. Doncs sí, perquè torna a ser d'actualitat, és una notícia cíclica que va apareixent i desapareixent, però tenim una darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a l'Ajuntament de Cerdanyola a iniciar els tràmits de la segregació de Bellaterra. Això no vol dir que s'acabin fent, a iniciar els tràmits. D'aquesta manera, el Tribunal torna a donar la raó a la Comissió de Veïns Bellaterra és Sant Cugat, que des del 2019 reclama poder-se annexionar que aquesta MD, que pertany ara mateix a Cerdanyola, diguem, se segregui de Cerdanyola i s'annexioni a Sant Cugat. Això sí, haurà de ser la Generalitat qui decideixi sobre aquesta petició una vegada tingui l'expedient enviat per Cerdanyola, que encara té l'opció de presentar un recurs de cassació. Escoltem primer què ens n'ha dit el president de la Comissió Bellaterra és Sant Cugat.
No patiu, cal no sentir... tingut en consideració com anirem cap a Sant Cugat, perquè és un tema que s'haurà de discutir entre els polítics, i jo no sóc polític. Nosaltres, com comissió, el que teníem molt clar és que a Cerdanyola no ha funcionat històricament i que pitjor no podíem estar. Vull dir, tenim motius socials, tenim motius geogràfics, tenim motius econòmics.
Aquest és Miquel Vázquez, el president de la Comissió Bellaterra és Sant Cugat. Com veieu, diu que hi ha molts motius i que pitjor no poden estar i que per això han iniciat aquest procés. Ahir, però, vam poder parlar amb el president, amb l'actual president de l'MD de Bellaterra, Josep Maria Riba. No, ell és president tot just des de l'any 2023, des de les últimes eleccions municipals. És a dir, no ha viscut en primera persona com a president tot aquest procés, però sí que ens va dir això ahir, el president, com deia, de l'MD de Bellaterra, Josep Maria Riba.
Qui més ajudi a millorar els serveis deficitaris, que en tenim i molts, en els habitants de Bellaterra, doncs aquest per nosaltres serà el millor. I confiem en això, en que el govern de la Generalitat acabi prenent la millor decisió.
És a dir, preguntat al president de l'MD, vostè o l'MD què prefereix, quedar-se a Cerdanyola o marxar a Sant Cugat? La seva resposta és qui ens doni el millor conveni. És a dir, si Cerdanyola el millora, ens quedarem, i si l'oferta, diríem, de Sant Cugat és millor que la de Cerdanyola, doncs ens aniríem cap a Sant Cugat. Per tant, avui aprofitem que tenim una persona que té un peu a Sant Cugat i l'altre peu a Bellaterra, com és l'Alba Roda, perquè ens expliqui una mica la visió seva, perquè suposo que no tothom pensa exactament igual, però com a mínim des de Bellaterra com s'està vivint tot aquest procés, que és molt llarg. És a dir, el podríem situar des del 2015, quan va haver-hi aquell referèndum de la independència, però inclús podríem anar més enrere. Però en tot cas, Albert, tot teu.
Bastant més enrere, perquè realment doncs, això va començar al segle XX, Vull dir, per tant, ja va, en certa manera, doncs ja va haver-hi un grup de gent que volia independitzar-se de Bellaterra i, per tant, doncs, Bellaterra és una urbanització filla d'aquell urbanista Howard, que d'alguna manera anglès, que feia totes les urbanitzacions a fora de les ciutats i que va començar a crear una certa moda de crear doncs diferents urbanitzacions a fora de la ciutat, no? Perquè la gent doncs no estigués, anem a dir, amb els fums i que estigués, anem a dir, doncs més lliure. I Bellaterra sempre ha estat de Cerdanyola, primera perquè Cerdanyola, evidentment, doncs, és el seu municipi. I, per tant, hem tingut sempre relació amb Cerdanyola. Bé, malament, quan no hi havia MD i hi havia la Unió de Veïns, que també lluitava per tenir, anem a dir, millores, però el que sí que és veritat és que Bellaterra, de portes endintre, els veïns estem molt bé. Bueno, jo visc a Bellaterra des de fa 70 anys, o no, 60, 60 anys. Tinc 72, o sigui, des dels 60, 63 anys, 64, jo visc a Bellaterra, els meus pares i els meus avis van ser un dels fundadors de Bellaterra, sobretot el meu avi Fàbregas, no Roda, Fàbregas. Doncs, per tant, conec Bellaterra moltíssim, no? El Miquel, que a més és company de pàdel, vull dir, perquè juguem a pàdel amb ell.
Per tant, heu tingut moltes converses sobre el tema.
Moltes converses amb ell, no? És una persona que, evidentment, doncs, és bastant nou a Bellaterra i no coneix potser la història, tota la història. De fet, hi ha una frase que diuen: dichosos els pobles que no tenen història perquè no són esclaus del seu passat. Això no sé qui ho va dir, però va haver una frase famosa que ho va dir algú. A partir d'aquí, i que fan la història pel futur, diríem, no? Perquè no s'entretenen a dir, doncs, a parlar del passat, no? Això ens passa una mica a Catalunya, també, no? En certa manera, aviam, jo sóc dels pocs, diríem, de Bellaterra, que estic en contra d'aquesta, i per tant no sóc parcial amb això, I jo entenc l'enuig de Bellaterra, perquè de portes que van fora, en Bellaterra tota l'urbanització està decadent. És que està decadent. O sigui, hi ha una manca d'inversió de l'Ajuntament de Cerdanyola fa molts anys. Me'n recordo quan hi havia els socialistes a Madrid de pes en el seu dia, ja fa 30 anys o 40 anys, deien, clar, vosaltres ja sou els rics de...
Pagueu-vos a vosaltres, deien.
Sí, i esclar, això no era una resposta, no? Vull dir, la resposta és, escolta'm, la urbanització com a tal, de portes cap on fora, s'ha d'arreglar i s'ha de... Jo diria que hi ha un desamor entre Cerdanyola i Bellaterra, que realment Bellaterra no està contenta amb Cerdanyola perquè no té tampoc ni els canals de comunicació que té amb els ferrocarrils, amb Sabadell i Sant Cugat, cosa que és culpa de Cerdanyola, perquè Cerdanyola al seu dia no va voler que els trens dels ferrocarrils de Sarrià passessin per Cerdanyola, perquè ja tenien la Renfe. I per tant, doncs, a la llarga, doncs, això ha creat una desafecció que no hi anem, perquè clar, estem més a prop de Sant Cugat i de Sabadell, i amb un cotxe i amb bicicleta arribàvem aquí. Jo me'n recordo quan veníem amb bicicleta aquí per arreglar les bicicletes, no? Per tant, jo penso que això no és el fracàs de la política, i per tant no crec que tingui futur. Crec que tingui futur, sincerament. És clar, el nou president de l'MD, evidentment, doncs, és molt prudent amb això, cosa que ha de ser, evidentment, i l'anterior president va ser un fracàs. Per tant, hem de dir, tot ho portava a judici, es barallava amb Cerdanyola, o sigui, hi havia tota una mena de cercle viciós amb aquest tema, que evidentment, doncs, no tenia capacitat, potser, intel·lectual per poder parlar de certs temes, per poder defensar-los bé, no, Cerdanyola? El que sí que és veritat és això, és que Cerdanyola, des de fa molts anys, ha deixat de banda Bellaterra, i per tant, aquest desamor, doncs, moltes vegades es reflexa políticament, doncs, amb unes eleccions, amb unes eleccions que d'alguna manera tampoc va participar tota la gent de Bellaterra, que és una de les coses que diu l'Ajuntament de Cerdanyola, que no està, anem a dir, doncs, avalada per un tant per cent de votants. En fi, no sé, jo no perdria massa temps, intentaria negociar com sigui amb Cerdanyola. És evident que, i a més, m'emprenyaria moltíssim, perquè m'estimo molt Sant Cugat, de que Cerdanyola i també m'estimo Cerdanyola, perquè tinc amics també allà, però m'emprenyaria molt que Bellaterra sigués el culpable de que es posessin en desacord Cerdanyola i Sant Cugat.
Molt bé. Sí, recordem que, bueno, nosaltres hem intentat parlar tant amb Cerdanyola...
Perdó, hem allargat.
No passa res. Si algun tema...
Coneixement de causa.
Exacte. Hem intentat parlar tant amb l'Ajuntament de Cerdanyola com amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i els dos, de moment, no volen fer declaracions sobre el tema, tot i que, tard o d'hora, la Generalitat els hi demanarà que facin un informe i que diguin què n'opinen de tot això. Dolors.
Sí, no, jo volia dir que, clar, no conec com a l'Àlvaro tot aquest tema, però sí que històricament sempre és un tema recurrent, sempre sí. Al llarg també de molts anys he sentit a parlar de la relació de Cerdanyola amb Sant Cugat, de si es segrega, de si no segrega. Aquest senyor que ha parlat abans, que crec que és el president de la MD,
sí,
no?
Sí, Josep Maria Oliva.
Doncs aquest senyor ha dit, bueno, qui tingui, que ens doni un millor conveni. No, jo només volia llançar la pregunta. Nosaltres som santcugatencs, vivim aquí, què significaria això? O sigui, ell vol el millor conveni, però per Sant Cugat què significa això? Mm-hmm, què significa que s'annexionés Cerdanyola? Perquè, clar, com tu has dit, és una urbanització, pot estar en decadència per tema de serveis, però sempre és un tipus de societat benestant, com si diguéssim. Mm-hmm. De gent benestant que es trasllada a Sant Cugat a viure i que ha fet que el nucli de la població de Sant Cugat, doncs els fills de Sant Cugat i gent que estava arrelada aquí a Sant Cugat se n'hagués d'anar a viure fora, vull dir, una mica ja en tenim prou de benestants que vinguin a Sant Cugat, perquè això fa que els preus siguin més alts, o sigui, és més alt comprar a la plaça, si n'hi hagués, perquè només hi ha Torreblanca, és que jo he vist que la plaça Pere Sant a Sant Cugat, que no pas comprar Rubí o comprar Cerdanyola. Aleshores, no sé això, o sigui, annexionar-se un lloc que el que està dient és que necessiteu serveis i tot això, no sé fins a quin punt això interessa a Sant Cugat. Jo entenc que per al perfil sociològic és veritat que Bellaterra i Cerdanyola tenen poc a veure, això és evident, però clar, no sé si això és convenient per Sant Cugat i per la gent, és com la gentrificació, no? Vull dir, ja en tenim prou de gent que vingui, vull dir, sisplau, donem els serveis que tenim un a les Planes, o tenim barris que continuen estant encara molt descuidats, sí. No?
Això del benestant es podria matisar, perquè diuen tots els de Bellaterra, jo per exemple vinc a Bellaterra i no sóc una persona que tingui som benestant, perquè evidentment no teníem una herència i després doncs teníem una gent que va tenir que comprar la casa primer de lloguer, després una hipoteca, o sigui, hi ha molta gent que s'ha hipotecat també per viure, és una manera també de viure,
sí.
I per tant s'hipoteca també, i per tant són gent que evidentment són directius o el que sigui, però evidentment tenen els seus problemes també per acabar de... sí. I quan acaba la seva jubilació d'així, com que ja no tenen capacitat moltes vegades perquè potser l'empresa li ha anat malament o així, s'han de vendre la casa i anar-se'n a viure a Sant Cugat, a Rubí, a Sant Quirze, a Sabadell. O sigui, per tant, això del benestant és una cosa que fluctua en funció, diríem, moltes vegades, sí, del moment que compres la
casa.
He dit
benestants, no he dit rics.
No, que aquí...
És una societat... Jo considero que tu ets una persona benestant.
Sí, sí, no.
Ja has parlat de...
És un bon matís, Dolors.
Sóc un privilegiat, evidentment, doncs que això sigui...
I el tema de la hipoteca, hi ha gent que no pot accedir ni a una hipoteca. Jo visc en un pis de lloguer.
Sí, sí, sí.
Vull dir, no hi ha hipoteca aquí.
Queda el Pau?
Sí, no, sí... Vull dir, al final, no sé fins a quin punt aquesta posició, no, del Miquel Vázquez, crec que has comentat, no, uh-huh, i del president de l'EMD, de qui ens doni el millor conveni, bueno, caldrà veure si Sant Cugat està disposat a oferir alguna cosa, no? Vull dir, ara ho comentava la Dolors, no sé fins a quin punt a Sant Cugat li interessa sumar un barri o una EMD més. Recordem que hi ha l'EMD de Vall d'Oreix, no sé fins a quin punt Sant Cugat ara vol entrar en aquesta cosa d'annexionar un territori com Bellaterra, i si realment també, com comentava Dolors, li interessa a nivell de més serveis, o sigui, si ara ja, per exemple, tot el tema de la neteja, que amb el contracte que està caducat, que no arriba enlloc i tal, que ja hi ha molts barris de Sant Cugat, com podrien ser les Planes o la Floresta, que potser estan una mica més oblidats, sumar un nou barri, no sé quanta gent viu a Bellaterra,
3.000 persones, 800 famílies.
Exacte, 3.000 habitants més, que tampoc és que estan en un barri llunyat del centre de Sant Cugat. Jo no sé si Sant Cugat d'aquí es posarà, sí, jo lluito amb Cerdanyola per donar-los el millor conveni.
Bueno, el que passa que moltes vegades també s'ha, en clau política, hi ha la tentació de que allà guanyava Convergència.
Bueno, ara també
guanya. Ara guanya junts.
O sigui,
no, que d'alguna manera...
Sumaran 3.000 votants.
Jo li vaig dir a la Carmen, escolta, no facis la tonteria de voler Bellaterra per uns quants vots, perquè evidentment doncs, això et pot passar factura a la llarga, perquè evidentment econòmicament no és fàcil un altre MD dintre de Sant Cugat. No és fàcil, vull dir, però feina ja el de Vall d'Oreig, que ara ja tenen els seus problemes, sí. Però que Vall d'Oreig, evidentment, doncs, té molta més habitants, no? De quasi té 10.000 habitants, no? Pràcticament. Uh-huh. En fi, no sé, escolta'm, si és una cosa per fer pressió a Cerdanyola perquè en donin un bon conveni, bueno, clar, és la manera de forçar el tema, però jo diria que no té futur.
Pel que comentes, Álvaro, al final no deixa de ser que els ciutadans de Bellaterra sentiu que falten serveis, no?, i que falten inversions. O sigui, que el tema d'unir-se a Sant Cugat només sigui perquè algú foti aquí la pasta...
Clar.
Clar, no ho sé, vull dir...
No, el problema també és això, és que realment el tenir la universitat pel mig també, i les autopistes, mm-hmm. i tot una sèrie. O sigui, de fet, és clar, és que Bellaterra és molt privilegiat, perquè està dintre d'un turonet en el qual doncs, passen tothom pel costat, però Bellaterra té el problema ara de la mobilitat. En el fer-se la Interpolar, perquè mm-hmm. l'Interpolar de moment estava dibuixada, però no es farà, en el fer-se, què passa? Que llavors doncs, hi ha molta gent que passa per Bellaterra per venir a Sant Cugat. I el camí antic de Bellaterra passaven dos cotxes i ara passen 1.000 cotxes diaris, o 1.000 o 2.000, una animalada.
No, clar, quan el Google Maps et diu que hi ha cua a la B30,
sí, sí.
Jo, a vegades que he volgut sortir d'aquí per anar a veure els meus pares a Sabadell, un dia a les 6 de la tarda, que la B30 està, el Google Maps em diu que passi per Bellaterra.
Imagina't el problema que tenim nosaltres, perquè és una organització, però que hi ha una carretera que passa tant la carretera que passa per l'estació com la carretera que passa per el camí antic de Sant Cugat, de Serra Gallines, i més amunt de Serra Gallines, per tant, tot allò, i a més, la carretera aquesta que passa per dalt de Bellaterra no té ni voreres. No té ni voreres, o sigui, que passen quasi 1.000 cotxes i passes per allà i, bueno, et fa por perquè és que no tenen ni voreres. O sigui, que s'havia d'urbanitzar tota aquella zona per fer-lo accessible per anar a venir a Sant Cugat, no? Bueno, en fi, que hi ha molta feina a fer, molta feina a fer, i la veritat no crec que ho solucioni ni Sant Cugat ni Cerdanyola. Jo penso que Bellaterra ho ha de solucionar políticament amb el qui tingui que ballar. Sí, sí.
I crec que el Josep Maria Riba està en aquesta... Perquè sí, us he posat només un extracte del que va dir, però evident, vam parlar una estoneta més i en el fons se li notava, sense dir-ho, perquè tampoc vol posicionar-se en contra de Bellaterra i Sant Cugat, de la comissió.
Hi ha molta gent que ha votat això, i per tant...
Però sí que se li notava de dir que ell prefereix arribar a un acord amb el Carlos Cordón, que l'alcalde de Cerdanyola, i ja està.
Sí, sí, però bueno, el que passa amb la media amb la independència, vull dir, si arribem a un acord econòmic amb Madrid i la independència servit per això, bueno, alguna cosa haurem guanyat.
A més, jo recordo...
Perquè la independència no crec que no la donin mai.
El 2015, quan va haver-hi el referèndum, diríem, de la independència de Bellaterra, jo estava en un altre mitjà i vaig parlar amb el Ramon Andreu perquè m'expliqués, estava en un mitjà nacional, sí, sí. El diari Ara.
I ho va comparar.
No, clar, és a dir, per ells el mirall era Valldoreix, en el sentit, com Catalunya el mirall és el País Basc, no? A nivell econòmic, ells diuen, el millor conveni que tenen, i a Valldoreix es queixen i el volen millorar també,
exacte.
Però per Bellaterra, el que té Valldoreix és el màxim, el que volen aspirar, i clar, sempre han volgut això, no? És a dir, ostres, volem... Per tant, imaginem, des de Sant Cugat o des de Valldoreix, que es queixen, i no dic que no tinguin raó de tenir un mal conveni, o que es pot millorar, totes les MDs que hi ha per sota de Valldoreix estan pitjors respecte als seus municipis principals.
No, és que teòricament, políticament, hi ha 900 municipis a Catalunya. 940 i pico. A Alemanya em sembla que no arriben ni a 300. O sigui que aquí tenim un problema, hem de dir, per exemple, el tema de les comarques, el tema de les vegueries, el que es tindria que fer és tenir les vegueries. I amb les vegueries, evidentment, doncs, podríem unificar moltes més poblacions i no fer tants ajuntaments, perquè és molt car mantenir un ajuntament. És molt car. I, per tant, hem de dir, doncs, hauríem de reduir, i la tendència és a reduir municipis. No sé com, però vull dir, però... Clar, aquest és el problema. I crear un altre municipi, crear l'MD, així... En fi, no és fàcil, eh? Vull dir, la veritat, les MDs es van crear bàsicament per Galícia, perquè a Galícia, evidentment, hi havia els espais, anem a dir, molt, molt allunyats dels centres, i es van crear, anem a dir...
Les pedanies
i coses d'aquestes, no? Uh-huh. Però les MDs, doncs, nosaltres vam copiar una miqueta d'aquella... I, per tant, la MD de Valldoreix, és el que hi havia persones influents del règim, que van aconseguir, anem a dir, que fer una MD de Valldoreix, no?
Molt bé. Veurem com evoluciona això. Sí. Segurament aquest estiu ja no hi haurà moltes novetats més, i quan comenci, diguem, la nova temporada al setembre, segur que en tornarem a parlar. Canviem de tema, perquè just aquests dies està en marxa la 39a edició del curs d'estiu de la Unipau, que s'allargarà fins aquest dimecres 10 de juliol sota el títol Fronteres, el recorregut de la violència. L'entitat està dedicant aquesta nova edició a totes les violències que les persones migrades es troben durant el seu recorregut, i ho fa organitzant una vintena de xerrades i tallers a la Unió amb diferents periodistes, acadèmics i politòlegs que plantegen i plantejaran reptes i qüestions a debat sobre aquest tema que comentàvem. Aquesta edició, a més, és especial perquè coincideix amb el 40è aniversari de l'entitat, que va fundar el 1984, l'Arcadi Oliveres, l'Adolfo Pérez Esquivel i en Frederic Roda, que bé coneixes, sí. Eh?
Et sona
aquest nom. I per aquest motiu va més enllà, diríem, aquesta edició va més enllà del propi curs d'estiu i a més el dissabte es va fer una festa molt bonica a la plaça d'en Coll per celebrar aquest 40è aniversari i aquest dijous, a més, ja fora del curs estrictament, participaran la Unipau en les lectures a la fresca llegint un text escrit precisament per Frederic Roda, de qui a més enguany es commemora el centenari del seu naixement.
No, això no és cert.
No? Ignasi Roda.
Ostres, no. Perdó. Bueno.
No. El text sí.
No és de Frederic Roda.
No és de Frederic Roda.
Val, d'acord.
L'Ignasi és el director.
D'acord. Doncs mira, aprofitem, expliquem-ho bé i aprofitem que també hi ets tu, Dolors. Què és el que veurem a les persones que vagin a aquestes lectures a la fresca d'aquest dijous dia 11?
Val. Això és una col·laboració amb la Universitat de la Pau. Ells fan 40 anys, nosaltres amb les lectures en fem 20 i sempre hem tingut moltes sinergies. Primera, perquè sempre coincidim amb dates. Ells fan el curs d'estiu, nosaltres fem les lectures a la fresca i després, bueno, perquè hi havia pues, gent també molt coneguda com el propi Arcadi, com el teu pare també en algun moment, el pare Roda, i hem pensat de fer doncs, una vegada més aquesta sinergia. De fet, l'any de les lectures a la fresca, que vam fer el tema dedicat a la guerra, ja vam fer també aquesta col·laboració amb la Universitat de la Pau. Llavors, aquesta any, l'Ignasi Roda, que és fill del Frederic Roda, que enguany compleix 100 anys de la seva mort.
No, doncs, del seu naixement.
Ai, perdó, del seu, el confonia amb el Guimarà, perdó. Sí. Sí. Doncs va proposar de fer una obra que el Frederic Roda, i aquí ve el contacte amb el Frederic Roda, sent ell director de la Universitat de la Pau, li havia, a la primera Universitat de la Pau, li havia proposat en el seu fill Ignasi de fer uns tallers que parlessin sobre el tema de la Pau. Bueno, curiosament, sempre que es parla del tema de la Pau, en realitat es parla de la guerra, eh? Però vull dir, sobre temes d'aquest tipus, no?, de diversos autors, i es va fer aquest primer taller coincidint amb la inauguració de la Universitat de la Pau. Llavors, això, l'Ignasi ho ha recuperat, aquesta obra que es diu Estat d'Alerta, que de fet és una obra que...
És un recull de textos,
sí,
és, no?
Sí, exacte. De Germán Gés, de Pere Caldés, de Mercè Rodoreda, de Francesc Trabal, de Xavier Benguerel i de Mark Twain. I llavors la col·laboració doncs una mica neix aquí, no?
Molt bé. Perfecte. I en si mateix el curs de la Unipau en si i aquests cursos d'estiu, què significa? A més, tu, Pau, també n'has estat vinculat durant els últims anys.
Pau ha sigut el cap de comunicació. En sap molt, també.
També ho coneixes.
I tant, i tant.
Quina importància té per diguem, en si mateix per la Unipau i per la ciutat?
Home, jo crec que la importància any rere any creix més i més si ens fixem en el context actual. Recordo quan jo vaig entrar a la Unipau el 2021, el següent any hi havia una guerra a Ucraïna, ara hi ha una guerra a la Franja de Gaza i fa pinta que l'any que ve doncs, tindrem una altra escalada d'algun conflicte. I també sap greu que sembla que com més ens apropem a un cert abisme, entitats com la Unipau hagin de patir retallades com les que han patit aquest any. La importància, ja la Neus, que avui hauria de venir, però no, segur que ho hauria dit, la importància de la Unipau és majúscula, ho va recordar molt el dia de la inauguració del curs d'estiu el passat dijous, i bé, trobar-nos en aquesta situació de retallades, on hi ha projectes de la Unipau que s'han hagut de deixar de fer aquest any, com els tallers que fan els instituts d'aquí a Sant Cugat, no els poden fer. Perquè no hi ha diners. S'estan podent fer en altres municipis, com Rubí, com Terrassa, que fins i tot estan apostant més per tallers com aquests de sensibilització en cultura de pau, i aquí a Sant Cugat s'han deixat de fer. Bé, la importància molt gran, la importància que se li dona des d'algunes administracions, doncs sembla que no ho és tanta.
Molt bé. I, Àlvar, em sembla que tu també estàs relacionat amb la Unipau, no?
Bastant.
Bastant, no?
Bastant. No, de fet, a la Unipau l'any 99... 98-99 no es va fer perquè va haver-hi un desencontre amb l'alcalde Imerich en el seu moment i un any no es va fer per problemes tontos, no?, d'aquells de foto, no?, però vull dir, però en principi, doncs, i en aquell moment hi havia una entitat que es deia Fundació Sant Cugat, que vam crear un congrés de la ciutat l'any 98-99, un congrés de la ciutat que cada 4 anys la volíem fer per intentar anar a explicar políticament el que era Sant Cugat, i parlàvem d'urbanització, parlàvem de cultura, la Dolors va estar també, anem a dir, com a ponent per la cultura, i també vam fer moltes activitats, va fer un congrés però fantàstic, a més hi ha documentació d'això que podríem recollir perquè és molt, va ser molt interessant, i va ser quan li vam fer un màster urgent amb el Recoder, que aterrava aquí a Sant Cugat, i ell va ser alcalde. I va ser alcalde també perquè va conèixer Sant Cugat gràcies al Congrés de la Ciutat. I ell ho diu moltes vegades. Diu, hòstia, allò em va servir de molt perquè... I llavors doncs, va sortir un grup de gent que parlava sobre temes socials i sobre el tema de pau i de guerra i coses d'aquestes. En canvi, com que la universitat ja no es feia, el meu pare i el Pere Esquivel i l'Arcadi es va quedar sol, conjuntament amb la Dolors Renau, que estava a la Diputació, vam dir, per què no l'agafem uns quants més joves, que érem, hi havia la Neus, jo i uns quants més, la Dolors, en fi, tota una sèrie de gent, que vam recollir el relleu, diríem, no? I a partir d'allà, doncs, clar, el president va ser l'Arcadi, el meu pare es va retirar, en certa manera, i vam anar creant noves coses, no? Aquests 20 anys que portem, anem a dir, fent això, estem amb el grup de treball, hi ha molta gent que ha anat col·laborant i han entrat nova gent. Ara, en aquests moments, hi ha gent jove que ens està agafant el relleu a nosaltres. És natural, i per tant, anem a dir, està molt bé que hi hagi gent, perquè patia moltíssim que no hi hagués relleu generacional. I penso que hi ha una gent jove que, realment, doncs, està treballant força en aquest tema, i, bueno, a veure si té el futur que, realment, doncs, es mereix de... Sant Cugat amb aquesta Universitat de la Pau. No sé. Per desgràcia... Podria dir moltes coses, però...
Sí.
Però bueno.
Per desgràcia, com deia el Pau, sempre serà necessària
sí,
una universitat com aquesta i cursos com aquests perquè, diguem, el món no ens deixa de... Diguem, de sorprendre, si més no.
Sí, el tema també va ser el moment en què, bueno, no només que l'Arcadi mor, clar, l'Arcadi era un referent total a nivell ideològic, era un líder nat, una persona, bueno, que tenia aquesta capacitat d'empatitzar amb tot, amb tothom. Clar, llavors, ha estat molt bé després, clar, la Neus no pot assumir el mateix tipus de lideratge que tenia l'Arcadi, i després també la introducció de la directora de la Universitat de la Pau, que és una persona molt jove, l'Ares Perceval, vull dir, això també indica doncs, que les coses s'hauran de fer, clar, ja no es poden fer com es feien fa uns anys, sinó que s'han de fer d'una altra manera, amb altra gent i amb noves generacions, i també amb uns altres punts de vista, no?
Sí, no, la veritat és que hi havia una cosa que fèiem a la Universitat de la Pau, que abans es feia en el Centre Borja. El que passa és que fa 2-3 anys ja no ho fem allà perquè realment no ens era complicat, i ara ho fem a la Unió i per tant doncs, està bé, però hi havia una cosa que ara s'ha perdut ara en aquests últims anys, que quan acabàvem les xerrades ens quedàvem a dinar allà, i llavors hi havia tota una sèrie de grup que ens quedàvem a dinar, que es parlava molt de moltes coses en aquell dinar. Es quedàvem, dels 50 persones que anaven, doncs potser es quedaven 15 o persones o 20, i llavors convidàvem el conferenciant. Jo recordo aquells dinars, però que em van servir pedagògicament moltíssim, molt més que les xerrades.
Doncs Àlvar, ja saps, que és el proper grup de treball, no, sobre la taula els dinars. Aquests.
No, és que, bueno, el que passa és que ara aquí no es pot fer, perquè a la Unió llavors queda una mica despersonalitzat. Home, si hi hagués el bar, potser a la terrassa es podrien fer unes taules i podríem fer el dinar, no? Però hi ha coses d'aquestes que moltes vegades no ens n'adonem, petits detalls, que fan que pedagògicament puguin ser més interessants que no la pròpia conferència en si mateix, no? A mi el problema de la Universitat de la Pau és que, esclar, que, a part de que evidentment no en fem pedagogia d'això, és que cada vegada hi ha més guerres. Vull dir, no sé per què serveix la Universitat de la Pau. Llavors, teòricament, estem intentant crear pedagogia i crear consciència. Per què van sortir un milió de persones al no a la guerra? Perquè va haver-hi una sèrie de gent Pax Christi, tota una sèrie de gent, Justícia i Pau, en fi, molta gent que en el seu dia va treballar amb això i va crear aquesta consciència. I llavors hi havia moltes ONGs que llavors es van afegir. Ara, en aquest moment, hi ha com un desencís de tots plegats, i quan hi ha una manifestació contra Palestina o Ucrània, són 1.000, 2.000, no hi ha 1 milió de persones. Saps què vull dir? O sigui, que moltes vegades em dona la sensació de que estem perdent la batalla de la pau. Jo sempre li deia a l'Arcadi, escolta'm, si hauríem d'intentar que el mateix pressupost militar anés pel tema de la pau. Segur que guanyem. Amb el mateix pressupost que tenim de militar i el tenim a la pau, segur que guanyem. Però el que passa és que, esclar, la condició humana és aquesta. La violència la tenim a flor de pell.
La majoria de països ara estan augmentant precisament la despesa militar. Espanya ho ha fet.
Sí, sí.
És que hi ha més guerres perquè la societat occidental viu d'això, no?
Sí, sí, cada vegada hi ha més dreta.
És una font d'ingressos.
Sí, sí, sí.
Immediatament països com Estats Units o com la societat occidental necessiten anar-se inventant guerres, doncs perquè si no, no...
Però no solament per això, que també, és perquè, evidentment, la condició humana és d'una manera determinada i aquesta condició humana, anem a dir, l'hem de girar, culturalment l'hem de girar. I això és molt difícil de gestionar. És molt difícil, perquè la violència és molt fàcil. La pau és complicadíssima. La violència, agafa un bastó i te la dona i ja està. En canvi, la pau, arribar a una cosa així, és molt més complicat. Necessites que el cervell tingui molta més generositat, tingui molta més empatia, tingui moltes més coses, i això és molt complicat de gestionar, perquè la condició humana, en principi, vull pensar que és violenta d'entrada i que després aquesta violència es pot apaivagar en funció de la cultura, en funció, diríem, de moltes coses, no? Bueno, hem d'estar. Vaig fer una cançó d'homenatge a l'Arcadi Oliveres que es diu El soldat de la quimera, que està a Spotify, o sigui, si la voleu escoltar. Nosaltres som els soldats de la quimera. Perquè, clar, teòricament, sabem que això de la pau és una cosa complicadíssima i no arribarà mai. Però hem d'existir i hem d'estar allà.
Jo també voldria comentar que això que deies que la societat no està conscienciada, que s'estan perdent, per exemple, els valors del que significa l'humanisme, no?
I treuen l'humanisme de les assignatures, no? I treuen l'humanisme de les assignatures de l'escola.
Sí, sí. No, però aquests valors que, per exemple, tu comentaves, aquests diàlegs que havies tingut quan hi havia el Centre Borja, curiosament, jo que sóc una persona que sóc agnòstica, també molts dels millors diàlegs els he tingut amb gent que són creients. Bueno, creients, diguéssim, no tant de l'església institucional, sinó d'una església...
cultura cristiana.
Sí, i llavors aquests valors que molta gent, molts capellans de base, diguéssim, o que són alternatius, tenen, jo els he vist a la Universitat de la Pau, on hi ha el propi Arcadi. Ja, vull dir, a l'Arcadi, doncs, són gent que provenen d'una concepció cristiana, precisament.
Sí, 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 sí.
O sigui, crec que ell era de Justícia i Pau,
sí, Justícia,
no?
I Pau, també,
de Justícia i... Però, no, que,
no,
però...
I anava a però... missa, l'Arcadi anava a missa, vull dir, una persona creient,
sí,
una persona
que s'ho creia. Sí. Però jo trobo que les societats, per exemple, ja començant per la Unió Europea, no?, que tots pensàvem que eren els valors de la dignitat humana, s'ha convertit en els valors del diner, no? És una societat econòmica,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, el que la defineix és l'euro. I, en canvi, va haver tota una generació que pensàvem que la Unió Europea s'havia creat d'alguna manera per defensar aquests valors humans, no? I el que trobo és que estem en un tipus de societat on aquests valors humans
es van diluint,
sí.
Sí, sí. Però, bueno, és el que hi ha, i per tant, anem a dir, nosaltres hem de
continuar. Bueno, és el que hi ha.
No, no és el que hi ha, però hem de continuar lluitant amb això,
exacte.
Vull dir, no,
el món avança gràcies als utòpics, jo ho tinc claríssim, gràcies, si no, no avançaríem mai. Molt bé, moltíssimes gràcies. Tanquem el tema de l'Unipau i en parlem un altre de més, si voleu, més mundà. Hem anat una mica més a la filosofia, però un tema més mundà que ens afecta el dia a dia de tots els santcugatencs, que és el preu del lloguer. Aquesta setmana hem sabut, diríem, el preu mitjà del primer trimestre del 2024, que són aquestes informacions que apareixen trimestralment. Faltarà la mitjana, diguem, de tot l'any, però menys trimestralment ens dona una miqueta per on anem, no? I el preu mitjà de lloguer d'un immoble a Sant Cugat a dia d'avui és de 1.419 euros al mes, segons dades de l'Incasòl. Això suposa un increment respecte al darrer trimestre del 23 de gairebé 145 euros i 77 més que la mitjana de tot l'any 2023. No és el trimestre més alt, perquè va ser el tercer trimestre de l'any passat va ser més alt, amb gairebé 1.500, 1.499, però vaja, rondem aquestes xifres que realment són bastant...
Esfereïdores,
sí, sí. I ara... Per introduir el tema, però si voleu, perquè les lectures a la fresca realment parlen de l'actualitat, si parlen de la guerra aquest dijous amb el tema de, amb el vincle amb la Unipau, l'últim dia, el dia 18, tancaran parlant d'un tema relacionat precisament amb l'habitatge, que és amb Nevares, l'obra de Pere Calders, amb les lectures a la fresca. Per tant, Dolors,
sí,
endavant.
Jo voldria lligar tot aquest tema de l'habitatge també d'una manera més genèrica, no tant de Sant Cugat, que també us convido a venir a l'última de les lectures a la fresca que es fa el 18 de juliol, que és Nevares. Nevares és una història que sembla una metàfora, és un conte, o sigui, una narració curta que s'inventa Pere Calders, i Ignasi Roda en fa aquesta obra de teatre musical, escriu unes cançons i un text a partir d'aquest conte de Pere Calders. La història de Nevares és un grup de gent situat a Ciutat de Mèxic perquè Pere Calders està exiliat en aquell moment, està exiliat a Mèxic i ho situa a Ciutat de Mèxic. Aleshores, la història és, una gent viu al peu d'una muntanya amb un grup de barraques i ja porten diversos dies amb pluges torrencials. I llavors hi ha el perill de la inundació d'una presa que hi ha al costat. A partir d'aquí segueix plovent i tal, i diguéssim, les institucions no fan res, i llavors es troben doncs, amb que a dalt d'aquesta muntanya hi ha el que a Mèxic es deia el cementiri dels rics, que és el cementiri francès, es diu. I aleshores tota aquesta gent pugen a dalt de la muntanya, vull dir, fugint de la inundació, i s'instal·len en el cementiri dels rics. I en algun moment troben que tenen allà unes condicions de vida en els panteons i en els mausoleus que no tenen a la vida real. Allà està tot asfaltat, tot il·luminat, vull dir, tenen, i troben, per fi troben una llar, o sigui, ocupen aquest cementiri. Llavors, això que sembla una, bueno, sembla una metàfora, una farsa, vull dir, és un crit, no, també a la dignitat de les persones que, o sigui, aquesta cosa que és l'habitatge, que nosaltres, molta gent ho veu com una especulació, és un tema també de dignitat humana. Les persones tenen dret a la dignitat, no? I llavors, bueno, doncs, hi ha aquesta ocupació. Curiosament, això que dic que sembla una metàfora, si nosaltres anem a un dels cementiris que hi ha al Caire, a Egipte, actualment, hi ha qui diu que hi ha 500.000 persones vivint en un cementiri, i hi ha qui diu que són 1 milió de persones que viuen entre les tombes i els mausoleus d'aquest cementiri. No sé, era només cap a on pot anar, doncs, aquesta societat, no?
Si considera... S'ha de dir que aquesta obra es va fer en el grec en el seu dia, va fer com una mena de lectura així amb el grec, fa uns 10 anys.
Un concert, sí, sí, tipus concert, no?
Un tipus concert, que evidentment va participar a l'Orquestra de Sant Cugat i va ser genial. La veritat és que és una cosa que val la pena veure. O sigui, està molt bé, està molt bé.
Esperem que aquí no haguem d'anar a ocupar cap cementiri, però sí que com a metàfora funciona per entendre segons quines ocupacions, per entendre segons la gentrificació, no? És a dir, pot servir molt bé per entendre els fenòmens que provoca, doncs, això, no? Que en aquest cas no són inundacions, però són que el preu del lloguer sigui de 1.400 euros quan els sous mitjans, sí, a Sant Cugat són una miqueta més alts, però vaja, no surt la mitjana aquí. Què en penseu d'aquest? És un fenomen cicle que estem parlant, però vaja.
Jo penso que malauradament, el mercat mana. I llavors aquí hem creat una ciutat, benestant, evidentment, I que això no crec que pari. Vull dir, no sóc capaç. L'única cosa és que políticament hi hagi unes ajudes a gent que d'alguna manera no tingui que marxar i centrifugar, bueno, i tota la gent jove que pugui quedar-se aquí, no? Jo tenim mala peça al taler, que diu aquell, no? I per tant no crec que pari això, vull dir, no? Encara que políticament pugui, el que sí que poden fer és ajudes i fer més habitatge públic i realment, doncs, intentar anar a dir, buscar solucions per la gent que no. Però hem creat un Sant Cugat benestant i la gent ve aquí perquè és benestant i baixar el preu serà difícil, a no ser que hi hagi gent que ho vulgui baixar per un problema de militància. Jo conec gent que té alguna propietat aquí, a Sant Cugat, i que no ha pujat el seu lloguer perquè viu en un altre lloc, i llavors ha llogat el seu pis que tenia aquí i l'ha posat a un preu més raonable. Evidentment, no perd calés, però vull dir, però sí que en lloc de 1.400 el posa 900 euros. I és un pis de... O sigui, hi ha gent que d'alguna manera, si passa per immobiliari, t'asseguro jo que segur que no. Però quan més...
Hi ha l'intent de regulació, no?, estatal, l'índex de referència, però aquesta setmana vam parlar amb diferents immobiliàries, amb el sindicat de llogateres, i tot i que porta només uns mesos, s'està demostrant, diríem, que no està ajudant a baixar els preus i que inclús està reduint l'oferta perquè menys propietaris, ojalà n'hi haguessin més com el teu amic, però menys propietaris el volen posar a la venda si no poden treure el màxim rendiment.
Jo el que veig és que a mi cada any em pugen el lloguer. Jo vaig començar pagant 750 euros, ara ja estic pagant 820. Bueno,
sí, en quants anys?
En 5 anys, vull dir, bueno, dins del que hi ha, no? Són 70 euros més al mes, més de 800 euros a l'any de diferència, però bueno, potser no... I ha pujat això perquè va haver-hi el topall de no pujar més d'un 2% de l'increment del... Ara com es diu? L'índex de referència. De l'IPC. Però bé, és el que comentava l'Àlvaro. Vull dir, jo em trobo en una situació que jo tinc la meva parella, els dos tenim un sou, vull dir, podem arribar a final de mes, és un sou que dins del que cap és correcte, però jo, que sóc de Sant Cugat, que he nascut a Sant Cugat, he viscut tota la meva vida a Sant Cugat, per exemple, ara no em puc permetre ni anar a un lloguer més car, ni molt menys comprar-me un pis aquí a Sant Cugat. Vull dir, a la llarga, si el meu projecte vital volgués, doncs, donar un pas, tenir un fill, o voler un pis més gran, ara mateix, per mi, és impossible. Jo visc a un pis de 60 metres quadrats, una habitació, menjador, cuina, a l'habitació, al llit, la part dels peus em xoca amb la paret, per tant he de passar per sobre el llit per anar al meu armari. Vull dir, al final, Sant Cugat no està fet potser pel jovent, que tot i que treballem en parella, ja no vull parlar de la gent que viu sola, llavors no ho sé, suposo que d'aquí 50 anys Sant Cugat serà una ciutat artificial on no hi haurà més que rics i bé, si aquest és el sens, entenc que políticament a certs partits això els interessa molt perquè al final els rics voten a certs partits. Per tant, escolta, si de Sant Cugat hem de fer aquesta ciutat fantàstica tan cuqui rodejada del Vallès, doncs mira,
jo no crec que siguin de rics, vull dir, que és el que deia la Dolors l'altra, una cosa és rics, una altra cosa són benestants. Vull dir, hi ha molta gent que és treballadora aquí, que guanya bé, que és un directiu o que pot ser un treballador que es guanyi bé la vida i que amb la seva dona doncs puguin doncs pagar aquests 1.400 euros, no? Que entre els dos puguin tenir 4.000 euros i per tant el que no es pot fer és pagar més del 33%, allò del 33% pel lloguer, el 33% pel menjar,
i habitatge públic, no?
I habitatge públic.
Es digui Regull o que li posin
el
nom que vulgui.
Clar.
Vull dir, és igual, però més habitatge,
clar,
no?
Clar, més habitatge públic perquè pugui...
Habitatge públic perquè si els propietaris volen cobrar més, doncs bueno, hi ha d'haver... per això estan les administracions, no? Per poder frenar el mercat i totes aquestes coses i ajudar. I bueno, jo considero pensant això, vull dir, l'habitatge no és una especulació, és un dret que tenen les persones a tenir vivenda. i després, bueno, tot això que està passant amb la gent jove, que vull dir, és impossible que la gent jove s'independitzi.
Perdona, Dolors. Sí, sí, disculpa, que es queden 20 segons.
Tu ets com l'alcalde, vols acabar tu?
Sí, tinc l'última paraula. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots tres. I als oients, recordeu que aquesta setmana s'acaba la temporada 23-24 de ràdio i dijous que ve, aquest dijous serà l'última tertúlia ciutadana. No us la perdeu a 9:15 del matí, com sempre. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.